Estem treballant uns 2.700 pous de tota la ciutat. Els hem seleccionat en base a una sèrie de dades històriques, perquè portem molts anys treballant ja a l'Hospitalet i tenim moltes dades d'activitat allà on es concentra l'activitat i també de les queixes veïnals i altres factors que ens fan decidir quines zones són més necessàries aquestes tasques.
Ja ha començat la campanya preventiva anual de control de paneroles a la xarxa de clavegueram. L'actuació preveu el tractament d'uns 2.700 pous fins al mes de juny, abans de l'arribada de les temperatures més altes. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta campanya de desinsectació que s'ha posat en marxa a la ciutat. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Hospital de Bellvitge potencia el seu lideratge en cirurgia robòtica incorporant un cinquè robot quirúrgic Da Vinci. El nou equipament està especialment dissenyat per practicar intervencions a través d'una única incisió. Més compromís institucional i polítiques per defensar els drets, sobretot a les persones més vulnerables, com ara el col·lectiu trans. Aquestes han estat algunes de les reivindicacions de les entitats de la ciutat a motiu de la commemoració del Dia de la LGTBI-fòbia. La lectura del manifest va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça de l'Ajuntament. I en esports ens centrarem en l'Hospi, que demà començarà a preparar el partit contra el Badalona. L'equip de Sergio Juste haurà de donar la volta al 0-2 encaixat el passat cap de setmana per seguir somiant amb l'ascens. L'Ajuntament ha iniciat una nova campanya preventiva de control de paneroles a la xarxa de clavegueram. Fins al mes de juny s'actuarà en uns 2.700 pous de tota la ciutat.
Com cada any, quan arriben els mesos de calor, l'Ajuntament posa en marxa la campanya de desinsectació contra les paneroles a la xarxa de clavegueram. Una mesura preventiva que arriba abans d'un estiu que es preveu especialment complicat amb les plagues després de les pluges d'aquest any. Per ara ja s'han tractat una quarta part dels gairebé 3.000 pous previstos, amb un insecticida que ha de tenir efecte durant tot l'estiu.
S'aplica un líquid, però aquest líquid el que té són unes microcàpsules que es queden allà, a la paret del clavegueram, i quan les paneroles passen per sobre i ja toquen, aquestes microcàpsules es trenquen i alliberen el biocida, que és el que afecta les paneroles i acaba matant-les. La intenció és que els mesos de més temperatura, que és quan els insectes més proliferen, doncs evitar aquesta proliferació tractant ara amb un tractament que protegeix el clavegueram durant 3-4 mesos. I així doncs, no tindré problemes de paneroles a la ciutat, a la via pública, a les cases.
La campanya es dissenya amb les dades acumulades d'anys anteriors i segons les últimes incidències reportades. L'objectiu és concentrar l'actuació en aquells punts amb més afectació de paneroles.
Estem treballant uns 2.700 pous de tota la ciutat. Els hem seleccionat en base a una sèrie de dades històriques, perquè portem molts anys treballant ja a l'Hospitalet i tenim moltes dades d'activitat allà on es concentra l'activitat i també de les queixes veïnals i altres factors que ens fan decidir quines zones són més necessàries aquestes tasques. Normalment hi ha dos factors que sempre influeixen moltíssim, que un és les zones més antigues de la ciutat, allà on està la xarxa clavegueram més antiga, i també aquells llocs on es concentra més població humana. Al cap i a la fi, les paneroles són insectes que van associats als humans.
En funció de l'evolució de les plagues i de les condicions climàtiques, es valorarà la possibilitat de dur a terme una segona campanya de reforç al mes de setembre. En paral·lel, es demana la col·laboració de la ciutadania.
El més important és una bona gestió de residus, és a dir, no li donem de menjar, no deixem més residus al carrer, fem una bona gestió, i quan veiem problemàtiques a la via pública, avisem a l'Ajuntament.
En cas de proliferació de paneroles, es pot comunicar a través de l'aplicació L'Hospitalet Ben Fet a les regidories de districte o en els telèfons habilitats.
Demà hi ha convocada una vaga a les escoles bressol de tot Catalunya. És la segona en pocs dies i que s'emmarca en la tongada de mobilitzacions en el sector de l'educació. I per parlar sobre les reivindicacions precisament de les escoles bressol, aquí a Catalunya ens acompanya avui el plató de l'informatiu la Núria Vilardebó, que és membre de l'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet. Bona tarda, Núria.
Molt bona tarda.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Comencem parlant d'aquesta nova tongada, com deien, de mobilitzacions que s'esperen demà. Sortiu per segona vegada al carrer. I el que et volia preguntar és, a dia d'avui, en quina situació us esteu trobant les escoles bressol? I tenint en compte també que aquesta mobilització és de tant de pública, privada com concertada. Una mica com
ha estat tot plegat? Sí, mira, de fet, la mobilització que és demà, com tu molt bé has dit, és de tot Catalunya, vale? No és una cosa només de l'Hospitalet. I aleshores què passa? Que realment el sector 03 està en molta precarietat a nivell de treballadores, a nivell d'equipaments, tot aquest tipus de coses. I, a més, no estem considerades com a part de l'educació. I llavors això és el que nosaltres sobretot reivindiquem, que volem formar part d'aquesta etapa educativa que creiem que a més és la més important quan són tan petits.
És una mobilització, com comentava, a nivell de Catalunya, però aquí a l'Hospitalet, a les escoles de bressol us heu unit a una assemblea i en aquest sentit, en la darrera reunió us vau queixar que esteu a l'espera d'uns nous plecs de condicions i en aquest sentit que encara no arriben per part de l'Ajuntament. Per què creieu que hi ha aquest retard i què implicaria que entrés en funcionament ja aquest plec de condicions per a les escoles bressol?
Mira, el plec de condicions és important perquè és el que regeix les empreses que després estan gestionant les escoles. Les escoles bressol de l'Hospitalet formen part de l'Ajuntament de l'Hospitalet, però van gestionades per empreses privades. Què passa? Que si no surten aquests plecs vol dir que no s'entra a concurs i aleshores vol dir que no es canvien les condicions laborals que nosaltres tenim. Vale? I aleshores nosaltres per això necessitem que surtin aquests nous plecs perquè en principi al setembre nosaltres hauríem d'entrar en una nova licitació, hauríem d'entrar en noves empreses i aleshores necessitem que aquestes condicions que són les reivindicacions que nosaltres hem fet com a assemblea, nosaltres hem creat un manifest i aquest manifest nosaltres l'hem portat a l'Ajuntament. Els hem ensenyat a l'Ajuntament, hem fet reunions amb ells, hi ha hagut ja unes mobilitzacions burocràtiques en aquest cas i aleshores el que estem esperant és que surtin aquests plecs perquè nosaltres puguem veure si realment les condicions que demanàvem s'estan complint o no i aleshores a partir d'aquí continuar movent-nos per assolir el que nosaltres creiem que és el just.
També hi ha diverses escoles bressol aquí a l'Hospitalet que estan pendents de reformes o que la situació és insostenible per manca de personal, per exemple. Quins exemples concrets es poden veure aquí a la ciutat que reflecteixin aquesta situació?
Mira, sobretot és que, clar, tots els edificis que ara mateix tenen les escoles són edificis que són molt antics i aleshores només de l'ús i del pas del temps, clar, ja estan malmesos. Com que tampoc hi ha una clara qui s'ha d'ocupar d'aquestes reformes, d'aquests canvis, d'aquestes millores, aleshores què passa? Pues que continuem amb aquest tipus d'edificis. Hi ha escoles, per exemple, que tenen esquerdes gairebé a tota l'escola, que hi ha trossos de paret o de sostre que es poden desprendre i, per tant, això és un perill. I a nivell de ràtios, per exemple, és el que diem, són 20 infants dels grups de grans per una educadora, i amb algun suport en algun moment del dia, però clar, són molts infants per cada una i aleshores si una falta i aleshores no es pot suplir fins al cap d'uns dies, t'estàs trobant amb que no hi ha prou personal realment a les escoles per cobrir tot això.
Tenint en compte aquesta situació, aquí a l'Hospitalet hi ha 5 escoles bressol que estan pendents de passar a la xarxa pública. Tenint en compte, com comentava, aquesta situació, creieu que és assumible en aquest cas, doncs,
mira, nosaltres sí que és cert que hi ha hagut demandes de les que nosaltres hem fet en el manifest que sí que ens han resolt l'Ajuntament. Això també és lícit dir-ho perquè és veritat. Hi ha hagut coses que a mida de lluitar i de parlar amb ells hem anat canviant. Quin és el problema? Que si no tenim clar que tot el que nosaltres considerem que és una etapa digna del 0-3 no es porta a terme amb les escoles que ja formem part, com l'Ajuntament podrà absorbir més escoles si hi ha el mateix pressupost personal, equipament, això com ho assolirem aleshores? Perquè si ara ja és difícil, si a sobre hi afegeixes escoles, els números no surten.
I ja per acabar, Núria, va fer una manifestació la setmana passada, demà, com comentàvem, també hi ha aquesta jornada de vaga. Continuarem reclamant aquestes reivindicacions de les bressol en properes manifestacions o protestes? No sé com està el calendari.
Sí, mira, de moment és això, la de demà, que també és part de tot Catalunya. Nosaltres vam fer mobilització només de l'Hospitalet. El dia 26 tornarem a sortir al carrer. Hem demanat també poder formar part del ple de l'Ajuntament. I el que nosaltres considerem és que fins que no se'ns doni una resposta positiva i de totes les demandes que nosaltres hem fet, és el que et dic, és el que nosaltres creiem que és just per dignificar aquest 0-3, l'etapa que és, el personal que formem part d'això, fins que no se'ns donin respostes positives de tot això, nosaltres com a assemblea ja hem decidit que continuarem mobilitzacions, tallar carrers, tot el que faci falta perquè se'ns escolti.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Núria Vilardebó, membre de l'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I ens seguirem parlant de tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies.
I seguint l'informatiu, i ara parlem d'evitar agressions de qualsevol tipus durant les festes majors de barri, que és aquesta la finalitat. L'Ajuntament ha posat en marxa l'Espai Segur Radar, un dispositiu de seguretat que desplega i connecta agents de civisme, facilitadors nocturns i també punts lila focalitzats en els possibles casos de violència masclista. Aquest cap de setmana hem copsat com funciona la Festa Major de Sant Josep.
El Tirso i la Paula són agents de civisme i es troben al Parc de la Serp, a la Festa Major de Sant Josep. A banda de les tasques que fan al llarg de l'any, informar i sensibilitzar la ciutadania sobre l'ordenança de civisme, ús de l'espai públic i prevenció de conflictes, entre d'altres, ara formen part de l'Espai Segur Radar, un nou protocol de seguretat que té com a objectiu detectar possibles situacions de violència i assetjament i activar els protocols que calguin en cada tipus de situació.
Que si el ciutadà ens veu identificat amb la nostra acreditació, pot acollir a nosaltres en cas de qualsevol tipus d'assetjament o violència. Sí? Vol dir que estem coordinats.
Amb les companyes de facilitadors d'oci nocturn i els punts liles, sempre que algú es trobi en problemes, pot acudir a nosaltres i ja els derivarem a anar cap a Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, el que sigui més oportú.
L'Ariadna i la Selma són facilitadores nocturnes. Les seves funcions són detectar i prevenir situacions de risc, fomentar un oci nocturn cívic i responsable i fer mediació en situacions de conflicte. A la Festa Major de Sant Josep és tradició que hi hagi correfoc, que, com qualsevol activitat de foc, comporta un risc potencial.
I en el cas que haguéssim vist algun conflicte o alguna cosa, doncs sí que haguéssim derivat a l'equip que s'hagués encarregat millor de la situació.
A les festes de primavera van actuar a l'incendi del carrer Tecla Sala.
L'últim dia de les festes va haver-hi un incendi al carrer de Tecla Sala i bueno, vam estar coordinant, intentant que la gent no estigués tan a prop, poder coordinar també amb la Guàrdia Urbana, amb els bombers i que tot estigui pues, correctament.
La Selma i l'Ariadna també pentinaran parcs i zones verdes, espais on el jovent acostuma a fer botellot.
També el que fem és conscienciar sobre que l'espai quedi net i el que fem és dir-los que recullin les llaunes de les que estan bevent i sobretot si tenen ampolles de vidre que les llencin a la paperera per no fer perillar la seguretat dels més petits.
Que no facin molt d'escàndol i tal, i podem nosaltres ajudar una miqueta, i ho entenen superbé i col·laboren genial, o sigui, hi ha grups i grups, però bueno, generalment és genial, si s'explica bé tothom ho entén.
També podran actuar si detecten o reben una denúncia de qualsevol tipus d'agressió sexual, tot i que aquest àmbit té un espai i un tractament específic al punt lila. Consta de dues carpes, una per poder atendre, informar i acompanyar possibles víctimes de violència masclista i una altra on es posa l'accent en la sensibilització, amb jocs, per exemple, sobre els estereotips de gènere i un plafó que reflecteix amb gomets les agressions més comunes.
Jo crec, no, que el fet d'haver-hi un punt lila, no, ja com a dona, no, et fa sentir més segura o almenys de saber que si ho necessites hi haurà un punt on et pots adreçar i on t'ajudaran. Llavors jo crec que és molt necessari i que ha de seguir haver-hi punts liles a molts espais públics i d'oci nocturn.
El dispositiu radar es completa amb la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, la resta de cossos policials i el Servei d'Emergències. S'ha posat en marxa a Sant Josep, però es repetirà a la resta de festes majors de la ciutat.
L'Hospital de Bellvitge és el centre sanitari que més intervencions robòtiques realitza a Espanya. Ara ha incorporat un cinquè robot Da Vinci que consolida el seu lideratge. Aquest tipus d'intervencions ajuda a reduir el temps de recuperació dels pacients i el risc de complicacions.
L'Hospital Universitari de Bellvitge ha incorporat un cinquè robot quirúrgic, un model Da Vinci SP, un robot d'última generació amb els instruments optimitzats per realitzar cirurgia a través d'una única incisió o bé a través d'orificis naturals. Un aparell molt més precís que l'utilitzar una sola incisió comporta una disminució de l'agressió quirúrgica, del dolor postoperatori i del risc de complicacions.
Aquest cinquè robot és el que en diem un robot de port únic, és un robot que entra tota la pinceria i la càmera a través d'un sol foradet de 2,5 centímetres, de menys de 3 centímetres, que el podem posar en el melic, amb el qual queda pràcticament invisible, i és una revolució completa amb la manera d'operar. perquè és una càmera absolutament flexible que ens permet bellugar tots els camps quirúrgics i posar-nos en la posició més còmoda per poder fer cirurgies de les més complexes. A part de l'avantatge estètic, que al final no hi ha cap forat, hi ha només un petit forat en el melic que queda molt ben dissimulat.
L'Hospital de Bellvitge ha començat a utilitzar aquest nou robot quirúrgic per a un nombre variat d'intervencions de les especialitats de ginecologia, urologia, cirurgia general o digestiva, entre d'altres. Aquest any es preveu fer entre 350 i 400 intervencions quirúrgiques amb aquest nou robot.
És un robot que té més versatilitat que els anteriors. Tradicionalment els robots s'han utilitzat principalment en cirurgia urològica, en cirurgia general, en ginecologia, en cirurgia toràcica. Aquest, a més, té l'avantatge de que l'entrar per un orifici tan petit ens permetrà que altres especialitats amb accessos més difícils, com pugui ser, per exemple, la cavitat oral per fer cirurgies d'otorrino, és a dir, hi haurà altre tipus de cirurgies que podrem fer amb més precisió, fins i tot cirurgies per orificis naturals. Els ginecòlegs fem moltes cirurgies per via vaginal, doncs ara ens podrem assistir per dintre de la vagina també amb el robot.
Amb aquesta incorporació, l'hospital consolida el lideratge que ja fa uns anys que manté en cirurgia robòtica a Espanya. L'Hospital de Bellvitge és l'hospital que més intervencions robòtiques realitza anualment a Espanya i també un dels que apliquen aquesta tecnologia a un nombre més ampli de procediments.
Ahir la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, les entitats van llegir el manifest pel dia de la LGTBI-fòbia que es va celebrar el passat diumenge. Entre les reivindicacions, més compromís institucional i polítiques per defensar els drets, sobretot, de les persones més vulnerables, com ara el col·lectiu trans.
L'actuació del cantant de rap i freestyle Noite i la ballarina Diana Díaz va inaugurar ahir a la tarda l'acte de lectura del manifest pel Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, celebrat el passat diumenge. Representants de l'Orgull i l'associació feminista Les Bruixes van ser els encarregats de llegir el manifest per reclamar més compromís institucional i polítiques públiques per defensar els drets de les persones més vulnerables dins del col·lectiu, com les persones trans, lesbianes o racialitzades. També l'impuls de l'educació en valors, els centres educatius, el món de l'esport, el lleure o la salut.
No només commemorem una fita històrica, perquè fa 36 anys que es va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals de l'Organització Mundial de la Salut, sinó també com una data, no?, per reclamar i per defensar els drets de les persones LGTBI davant d'un moment on el retrocés d'aquests drets, doncs, és bastant imminent, perquè els discursos d'odi i l'extrema dreta, doncs, volen, no?, acabar, doncs, amb aquests drets LGTBI.
La celebració del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia arriba a prop d'un mes després de la presentació per part de l'Ajuntament del segon pla local per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.
És un salt més, no?, com a Ajuntament, en les polítiques LGTBI. Realment el que pretenem sobretot és fer una mirada molt transversal dintre de l'Ajuntament. És un pla intern per tal que totes les àrees i totes les competències de l'Ajuntament, doncs, desenvolupin accions en perspectiva, no?, de gènere i LGTBI.
Des de l'Orgull defensa la necessitat d'un segon pla local, però critiquen el seu endarreriment i denuncien falta de participació de les entitats. El consistori nega la manca de participació ciutadana i atribueix l'endarreriment del pla a la priorització de les feines per obrir la nova seu de l'oficina LGTBI de la ciutat, inaugurada l'any passat. El manifest llegit ahir a la plaça de l'Ajuntament es presentarà també al ple com a moció, però no com a declaració institucional pel rebuig de Vox, l'únic partit amb representació al consistori que no va acudir a l'acte.
El Centre Cultural Bellvitge Gornal ha acollit la presentació del llibre SEAT 1968-1984, l'ambició del sindicalisme unitari, una obra coral que se centra en la lluita obrera que va marcar tota una època.
Memòries, reflexions i documentació s'entrellacen a SEAT 1968-1984, una obra col·lectiva que explica la història dels treballadors de la marca en una època clau en la lluita obrera. Així ho han reivindicat els autors en la presentació del llibre organitzada per FIC i el Memorial Democràtic de Treballadors de la SEAT. El llibre es divideix en tres etapes destacades d'aquells anys.
Las conquistas de los trabajadores de SEAT. Todo el tema salarial, condiciones de trabajo, la libertad en la empresa, la libertad fuera, el nacimiento de comisiones, cómo nos relacionábamos con los trabajadores, de qué forma se consiguió que las luchas fueran masivas y unitarias y además de forma permanente.
El que jo recordo és que aquells anys, del 1970 fins al 1981, que jo vaig treballar a la SEAT, van ser d'una intensitat extraordinària. No només per les lluites i les batalles que vam fer, sinó també per tot el que es va aconseguir.
Una de les claus del llibre és la profunditat documental, amb 220 imatges inèdites digitalitzades. L'arxiu dona context a episodis que els autors consideren fonamentals.
Destacamos de forma clara la ocupación del 71, 10.000 trabajadores luchando contra la policía durante 13 horas, 15 días de manifestaciones por toda Barcelona, el año 74-75 500 despedidos, que en enero se despedían a 500 trabajadores y en mayo había elecciones sindicales y la Comisión Obrera tuvo el 80% de cargos elegidos.
Que Bellvitge hagi acollit la presentació no és casualitat. Aquí vivien la majoria dels treballadors de la fàbrica de Seat a la zona franca, on van forjar un esperit de lluita que també els va servir per dignificar el barri.
Bellvitge fue una punta de lanza importante en relación con todo este tema, es decir, la lucha por el barrio y por mejorar las condiciones.
Muchos trabajadores de Seat luego jugaron un papel importante en lo que fue la lucha por el adefentamiento de los barrios y por conseguir pues mejoras como bibliotecas, como en fin todos los equipamientos de que hoy disfrutamos.
Una historia de drets, lluita i repressió per reivindicar l'orgull de classe.
Ha mort el pare Murillo, referent de l'activisme veïnal i religiós des de la Florida. Va exercir la seva tasca pastoral a la parròquia Mare de Déu de la Llum del 1966 al 2006.
Ha estat el referent de la parròquia Mare de Déu de la Llum i del barri de la Florida. Ha mort el padre Murillo als 91 anys, que es va ser rector de la parròquia durant 50 anys i líder de la lluita social i obrera des de l'Església. En diferents programes a la televisió de l'Hospitalet, recordava com va trobar el barri de la Florida quan va arribar des de la seva Extremadura natal.
No havia servicios sociales, sanitarios, escolares, y era una reestructuración total, ¿no? Y ciertamente los años han pasado y se ha trabajado mucho, no cabe duda que sí, que ha habido épocas que aquello fue cambiando. Ahora serán otros tiempos, ya lo diremos, y donde no había nada empezó a haber, ¿no? Però empezó a ver, gracias muchas veces a las reivindicaciones.
Va impulsar el primer dispensari del barri, escoles i també el Centre Social de la Florida, on es feien reunions clandestines durant el franquisme que li van aportar algun problema.
A la mujer que yo había hecho un poco mártir a mi madre, cuando veía que en la puerta o la puerta de la iglesia estaban los romanos, estaba la policía y a veces pues, me buscaban para hablar o no hablar, pues claro, sí tuve problemas.
L'any 2007 li van atorgar el Premi d'Honor de la ciutat de l'Hospitalet pel seu compromís pels col·lectius més desfavorits. Al llarg dels anys va lluitar tant per l'acollida dels immigrants andalusos i extremenys dels anys 50 com els d'origen sud-americà dels anys 2000 en endavant. Va defensar una integració en terres catalanes que ell mateix va exercir.
Un català nascut en Extremadura, però en realitat intento integrar porque creo que es un deber y un dret que té el poble català de que els que vinguin de fora parlem el català i estem al seu costat i en la defensa de la llengua.
Demà dimecres a les 12 del migdia se celebrarà la missa pel padre Pepe Murillo a la mateixa parròquia on va oficiar milers de batejos i comunions de veïns de la Florida, la Mare de Déu de la Llum.
El Centre d'Esports Hospitalet té avui dia de descans i a partir de demà dimecres començarà a preparar el partit contra el Badalona. És difícil, però toca creure en la remuntada.
Podrà l'Hospi donar la volta al 0-2 encaixat diumenge passat? No serà fàcil i, a priori, el Badalona és clar favorit per superar l'eliminatòria. L'anada no va ser un bon partit, però des del bàndol riberenc també es té la sensació que les decisions arbitrals no van ajudar. De fet, només acaba l'enfrontament, cos tècnic i plantilla ja van advertir que la remuntada era possible.
Tenim la plantilla suficient per fer-ho, ho hem demostrat, amb 10. I és això, el pla de partida ha de ser que anem com al final tot el partit.
Jo crec que tenim possibilitats. No serà fàcil, lògicament, però si tothom dona el 100% i tothom va com si li fos la vida, jo estic convençut que lluitarem fins al final.
I toca mirar cap enrere per veure si l'OSPI en el passat ha estat capaç de remuntar eliminatòries adverses. I sí, ho ha fet en diverses ocasions. Algunes dins del mateix partit, d'altres en el duel de tornada, com el 2013, quan els riberencs tornaven amb un 1-0 en contra del camp del Caudal Deportivo i superaven els asturians a la tornada per 2-0. Però si n'hi ha una que està en el record dels aficionats del centre d'esport l'Hospitalet és la remuntada contra la Zuqueca, el 2010. El conjunt manxec havia guanyat 1-0 l'anada i fregant el descans de la tornada va anotar el 0-1. Encara existia la regla del valor extra dels gols fora de casa i per tant l'OSPI necessitava 3 gols a la segona part per classificar-se. I els va fer. Eloi Fontanella empatava, Jordi Tarrés posava els locals per davant i un minut més tard el mateix Tarrés aconseguia el gol de la classificació. És evident que ara és més difícil, perquè s'han de remuntar 2 gols i sobretot perquè s'haurà de fer fora de casa. Però també és cert que enguany els riberencs a domicili han signat bons partits. De fet, de les 7 victòries com a visitant d'aquesta temporada, en 5, el marcador seria suficient per classificar-se. El repte de Badalona és molt complicat, però i per què no?
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Ja ha començat la campanya preventiva anual de control de paneroles a la xarxa de clavegueram. L'actuació preveu el tractament d'uns 2.700 pous fins al mes de juny, abans de l'arribada de les temperatures més altes. L'Hospital de Bellvitge potencia el seu lideratge en cirurgia robòtica incorporant un 5è robot quirúrgic Da Vinci. El nou equipament està especialment dissenyat per practicar intervencions a través d'una única incisió. Més compromís institucional i polítiques per defensar els drets, sobretot de les persones més vulnerables, com el col·lectiu trans. Aquestes han estat algunes de les reivindicacions de les entitats de la ciutat a motiu de la commemoració del Dia de la LGTBI-fòbia. La lectura del manifest va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça de l'Ajuntament. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.